Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
La Terra és la base de l'edifici en què s'assenta la vida d'un poble.
Ferran Soldevila, síntesi d'història de Catalunya, 1995.
Ràdio Estel.
El 2017 se celebren 50 anys del grup de folk, un grup de músics i cantants que van obrir les portes a una nova manera d'entendre la tradició musical, i és que els temps estaven canviant.
Acosteu-vos, bona gent, vingueu d'on vingueu, vosaltres que us adoneu de l'aigua que va pujant, sabeu bé que aviat us podreu ofegar. Salvar. Apreneu a anar aviat o us ofegareu, perquè els temps estan canviant. Veniu, escriptors i crítics, que creieu saber-ho tot. Cal tenir els ulls oberts i canviar si canvia el món. No correu tampoc massa, la ruleta està girant. Ningú no pot saber lloc on pararà. Vigileu, qui perd avui guanyarà segur demà, perquè els temps estan canviant. Veniu, mestres doctorats, escolteu-me de grat. Deixeu obertes les portes, no detureu pas ningú. Atenció, els endarrerits són els que ho perdran tot. Deixeu el vostre vell camí, ja no serveix. No sentiu aquest vent que us trenca els vidres i fa trontollar les parets. És que els temps estan canviant. I assenyats de tot arreu del món. No critiqueu, abans mireu si porteu una vena als ulls. Els vostres fills i les vostres filles ja parlen diferent. No poseu més obstacles als nostres camins nous. El sol fet que vosaltres no podeu seguir el nostre pas, perquè els temps estan canviant. El camí està ja marcat i els daus ja són tirats. Mireu que el que avui és lent serà ràpid demà. I l'ordre s'ha capgirat per la mateixa eterna llei, per la que el present d'avui serà el passat demà. I el que avui és primer serà l'últim d'arribar, perquè els temps estan canviant.
Els temps estaven canviant. Aquest grup de folk, plegats per l'editor Àngel Fàbregas, van confeccionar un cançoner popular, van interpretar ells mateixos les cançons, van editar-ne dos discos i, malgrat la curta durada del grup, 18 mesos, només van durar 18 mesos, van deixar, però, una empremta inesborrable en la música popular en català. Avui volem homenatjar aquest grup a través de les seves cançons i de la seva història i per això hem convidat i tenim amb nosaltres Ferran Riera Vives, periodista especialitzat en periodisme musical i ha dirigit el programa Rodassons a TV3 durant 18 anys, ha coordinat les revistes Folk i també Sons de la Mediterrània i és autor de dos llibres, el llibre A les places fan ballades, una història de les músiques d'arrel als Països Catalans i d'un llibre de recent aparició que es diu justament El grup de folk, crònica d'un esclat, un llibre editat per Cossetània. Benvingut, senyor Riera.
Hola, encantat de ser amb vosaltres.
No sé si podem dir que és el grup més breu i que, en canvi, ha deixat més empremta en la música catalana popular. Què li sembla?
No sé si ha sigut el grup més breu, perquè és probable que hi hagi grups que hagin tingut una existència menor, però sí, sí que, evidentment, és el que ha deixat una empremta més gran, una empremta que es dona, vull dir, que es nota actualment encara, vull dir, 50 anys després de la seva existència, encara es nota l'empremta del grup de folk.
Vostè ha fet gairebé, podem dir, un treball científic de recerca per intentar esbrinar i descobrir i arreplegar, diríem, tota la informació que hi ha sobre aquest grup.
Bueno, més que científic, jo diria que un treball periodístic, però una mica a fons, bastant a fons, perquè bueno, he fet un gran reportatge, diguem-ne, de 350 pàgines o més. He parlat amb tots els membres vius encara que van pertanyar al grup de folk, hi ha unes quantes persones més, alguns quants companys de viatge, diguem, que els he anomenat, i bueno, he intentat esbrinar exactament què va passar en aquella època, perquè la veritat és que hi ha molt poca documentació sobre aquest tema, i crec que és un tema prou interessant com per donar-li el relleu que, bueno, que li ha donat aquest llibre.
És realment una de les coses que vostè diu, i que estic totalment d'acord, que és molt curiós, la poca documentació que hi ha sobre tot aquest fenomen, gairebé, podríem dir.
Sí, evidentment. Estem parlant dels anys 66-68. En aquell moment, els mitjans de comunicació no només eren molt pocs, quantitativament, sinó que qualitativament tampoc és que afrontessin gaire cosa, perquè estaven tots controladíssims per la censura del règim franquista, no? Llavors, una iniciativa com aquesta no tenia gaire lloc a la majoria dels mitjans, sinó que només a través d'alguns col·laboradors, alguns, diguem-ne, simpatitzants o col·legues que militaven en la causa, doncs van poder obrir algunes escletxes, no? Però poca cosa més.
De fet, ja ens estava introduint una mica el context polític, un context que vostè ens diu en el llibre, amb el franquisme s'havia trencat la continuïtat en la música tradicional, que aquesta és una de les claus, justament tota la música més popular, que seria l'àmbit en el que estem parlant quan ens referim al grup de folk, la música en la que canta la gent i no en lloc d'escoltar la que canta i participa, tot això s'havia trencat.
Sí, efectivament, a l'acabar la Guerra Civil, el franquisme doncs, decideix trencar no només amb la música tradicional catalana, sinó amb tota la cultura catalana, amb tota la llengua catalana, no? I es perd aquesta tradició. Això també ho hem d'ajuntar-ho en que, diguem-ne, que canvien els hàbits de la vida quotidiana, perquè fins llavors la vida quotidiana del país era bàsicament d'arrel pagès, d'arrel rural, però a poc a poc el centre de la vida va passant a les ciutats, es va fent una vida més aviat urbana. Llavors, clar, es trenquen les arrels d'aquesta vida tradicional i de les seves costums i de les seves cançons. Paral·lelament, quan comença a començaments dels anys 60 el moviment de la nova cançó, diguem-ne que no va buscar aquestes arrels de la música tradicional catalana, sinó que va buscar unes noves arrels que són les de la cançó francesa. Això contribueix també a aprofundir aquest tall. I afortunadament, és a partir del 67-68, llevat de molt poques excepcions, quan el grup de folk recull o intenta anar a aquest pou, que és la música tradicional catalana, per recuperar-lo.
Música tradicional catalana, però també de molts altres països, no? Un dels exemples que podem escoltar en aquells mítics discos és el que escoltarem ara, que és aquell Ebenu Shalom Aleichem, una cançó hebrea.
Sí, sí, efectivament. Van pouar amb el folk anglosaxó i també amb les músiques del món.
Uh-huh. Anem a escoltar aquest Ebenu Shalom Malechem i tot seguit parlarem també de la influència que va tenir justament la música d'església, el Concili Vaticà, tota aquesta etapa també, l'escoltisme en aquell moment, com van influenciar també aquest grup.
Ebenu Shalom Malechem, que vol dir vingui la pau sobre tots nosaltres junts, eh? Escolteu una vegada, diu. Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Provem-ho tots junts? Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom.
Aquest Ebenu Shalom Alechem, ara comentàvem, mentre l'escoltàvem, senyor Riera, que la veu era la de Xesco Boix.
Sí, efectivament, sí, sí.
Que ell controlava justament tota aquesta part d'interacció amb el públic.
Sí, ell es va especialitzar, sobretot, bueno, en posterioritat al grup de folk, ell es va dedicar sobretot a l'animació infantil, uh-huh. I clar, com a animador va destacar amb aquesta tasca de controlar molt els moviments del públic. Ara interveniu, ara no, ara sí, ara vaig jo, ara canta aquest, ara canta l'altre. Això ho feia molt bé, molt bé, molt bé.
Certament, certament, ja el sentíem aquí, dient ara més fluix, ara més,
sí, sí, sí.
D'alguna manera controlant la situació només amb una guitarra.
Amb un banjo.
Amb un banjo, en aquest cas,
sí,
amb
sí.
Un banjo. L'església, l'escoltisme, quin paper van tenir en aquell moment i que d'alguna manera van conduir també a la creació del grup de folk?
Bé, el paper de l'església va ser importantíssim, sobretot en la seva, diguem-ne, divisió, no?, de l'escoltisme, mm-hmm. Perquè la majoria dels membres del grup de folk s'havien format en els grups escoltes, no? Llavors, va dir que l'Església, en aquells moments, als anys 60, tenia un paper molt important, no només religiosament, sinó també socialment, no?, perquè acollia moltíssimes iniciatives que no tenien cabuda en el règim franquista. Val a dir que els locals de l'Església, en principi, no podia entrar la policia, i això li permetia una certa llibertat. Llavors, també, amb tot el moviment escolta, van crear, doncs, sobretot amb el tema dels focs de camp, una tradició que malauradament també s'ha perdut per altres motius.
Sí, perquè ara no es pot fer foc.
Evidentment, no és per motius polítics, sinó per motius més aviat de seguretat, diguem-ne.
Però era un espai clau per,
sí,
la gestació, sí, sí, d'aquestes cançons,
sí,
no?
Sí, sí, i per la comunicació, per actuar com a corretja de transmissió, no? Uh-huh. Perquè els focs de camp es cantaven tota una sèrie de cançons que van demanar, diguem-ne, vull dir, que existissin uns cançoners, no?, per poder ser més difoses, no?, i més conegudes, i uns cançoners amb les seves lletres i amb els seus acords de guitarra, perquè la gent els aprengués. I aquí va ser decisiu el paper de l'Àngel Fàbregas, que també era un exseminarista que venia d'una família que tenia una distribuïdora editorial, l'Hogar del Libro, i a partir d'aquí va muntar una petita indústria, bueno, que és una petita indústria que es va fer molt gran, que amb una col·lecció de quaderns de cançoners, que es diu la col·lecció Esplai, on va aplegar tota una sèrie també de companys del seminari, com el Jaume Arnella i uns altres, i a partir d'aquí doncs van construir, diguem-ne, aquest cançoner que seria difós, vull dir, però amb milers i milers i milers de còpies. Fins a l'extrem que, per ajudar a difondre aquests cançoners, van idear doncs, també editar discos, però, o sigui, no discos que valguessin per si mateixos, sinó com a suport dels cançoners.
És una mica com a màrquetting, no?, de dir, escolta, sí. Si fem els discos, a més vendrem més cançoners.
Exactament.
No? I aquí, en aquests cançoners, les persones potser doncs, que van viure intensament aquella època recordaran els primers, el ULE, el UKID i un cançoner també d'Espirituals Negres.
Sí, efectivament. Aquests són els que van tenir més difusió.
Doncs justament el d'Espirituals Negres, una de les cançons que també va formar part del repertori del grup de folk i que després ha estat tant i tant interpretat en moltes esglésies, sobretot en els moments del funeral, va ser aquesta que escoltem ara, tot seguit. aquesta vall del riu d'en Vermell, anava a dir aquest espiritual negre, però vostè ara em deia no, que ens pensàvem que era espiritual negre, va sortir en el cançoner com espiritual negre i no era un espiritual negre.
No, sembla que en posteriors investigacions, perquè en aquella època no s'investigaven les arrels d'aquestes cançons, però en posterioritat s'ha descobert no, que aquesta cançó venia del gènere conegut com a country western, i a més, concretament venia del Canadà, d'això, d'una noia que acomiadava el seu nòvio perquè marxava a una expedició cap a no sé on, i, bueno, i després es va anar popularitzant per Estats Units i, bueno, i va arribar aquí, també.
I això va passar també una cosa semblant amb el Kumbaya, que es pensàvem que era africana i resulta que no.
Efectivament, el Kumbaya resulta que va néixer a unes illes que hi ha al costat de la costa dels Estats Units, diguem-ne, a la part oriental dels Estats Units, no sé si a l'estat de Carolina, una comunitat negra va crear aquesta cançó. Llavors, uns sacerdots, uns capellans, que van passar per allà i la van aprendre, aquests capellans van anar de missions a, no sé si a Angola, allà la van difondre, i uns anys després, uns altres capellans van anar també de missió i van escoltar aquesta cançó i es van pensar que era tradicional d'allà i la van tornar a portar als Estats Units.
I en la memòria de tothom ha quedat gairebé com a...
Sí, sí, sí.
Quan s'ha transmès després, ha quedat com a cançó africana, no? Tots pensem que...
Sí, 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 però el seu origen era dels Estats Units, cantada en un idioma d'aquests, un dialecte crioll, una barreja d'africà i anglès, i clar, no s'acabava d'entendre bé.
Això ens porta també una mica aquesta manera de fer que hi havia en aquell moment, de potser més que buscant un rigor, buscar aquesta popularitat.
Sí, efectivament, el que es buscava era sobretot l'efecte crida, no? L'efecte espontani que creaven aquestes cançons a l'hora de comunicar-les i de cridar a la participació de la gent, perquè bàsicament eren cançons molt, molt participatives. Mm-hmm. I amb això es va distingir el grup de folk, que en certa mida, diguem-ne, que també van trencar la barrera entre el públic i l'artista, no? Feien que l'artista vegés a la platea i que el públic pugés a l'escenari, no? I posar-los a ballar i a cantar i a votar, bueno, en fi, era una cosa que llavors, fins llavors no havia fet ningú.
No s'havia vist.
No.
El que són els inicis pròpiament del grup els podem situar, no sé si vostè estarà d'acord, amb les trobades que hi havia que van començar a fer a l'Acadèmia de Dibuix i Pintura Baixes. Això estem parlant de les Galeries Maldà, i la primera va ser, ens diu vostè en el llibre, el 4 d'abril de 1967. Aquest és el que podríem dir pròpiament l'inici del grup, per posar una data, que sempre és difícil, no?
Sí, 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 podríem situar aquí aquesta data. Tot això venia d'uns festivals que es feien a la universitat, concretament a l'Escola d'Arquitectura, on van començar a trobar-se, diguem-ne, cantants inquiets que no tenien espai, diguem-ne, per moure's, sobretot en el circuit de 16 jutges, de la nova cançó, perquè feien altres coses. Estic parlant de Pau Riba, Xesco Boix, Albert Batista... Llavors, no només eren músics, també hi havia artistes que tenien altres inquietuds, de tipus arts plàstiques, o pintura, o teatre, o titelles, i tots van confluir en aquesta Acadèmia Baixes, que gràcies a que un fill del propietari també estudiava arquitectura amb ells i tenien un lloc allà per trobar-se i fer les seves cantades i les seves històries i emborratxar-se també, no sé, vull dir, les diversions de l'època. No?
De la joventut, perquè estem parlant de joves que tenien 20 anys.
No, menys, 17, 18.
17,
sí, sí.
18 anys.
Bueno, algú més grans, com el Jaume Arnella, que una mica feia de pare de
feia
tots.
De pare.
Sí.
Una de... Moltes de les cançons de temes, dels temes de les cançons del grup anaven vinculats també a la guerra, a la pau, una cosa, un tema evidentment propi molt també de l'època i del moment, no? En el vinculat a potser el moviment hippie, el maig del 68, etc.
Sí, i sobretot també a la guerra del Vietnam, que en aquell moment era la que acaparava totes les portades dels diaris, perquè no oblidem que el grup de folk estava molt influenciat pel moviment folk dels Estats Units, i aquest moviment folk cantava molt i protestava molt contra la guerra del Vietnam i ja posats contra totes les guerres, esclar.
Evidentment. I una de les cançons que va impactar en aquell moment justament és aquesta que escoltem tot seguit, La cruel guerra.
La cruel
La veu de Consol, Casa Mitjana.
Casa Joana.
Casa Joana, perdó. Casa Joana. Que una veu fresca que, malauradament, no es va dedicar després a continuar cantant.
No sé per què, però no va preferir dedicar-se a la medicina, que va ser la carrera que va fer.
Uh-huh. Àngel Fàbregas va ser un dels artífexs. Si parlem una mica dels membres del grup, Àngel Fàbregas, va ser la persona que va fer una mica de coordinador, podríem dir.
Sí. Coordinador, promotor i fins i tot mecenes. A més, la història de l'Àngel és molt curiosa, no? Perquè, bueno, ja ho he dit abans, ell venia d'una família ja que es dedicaven a la qüestió editorial, la distribució de llibres, en l'hogar del libro, però ell va començar... Bueno, ja estant al seminari i coincidint amb el Consell Vaticà II, va ingeniar-se-les, no sé com, per distribuir una revista que feien ells mateixos amb les informacions del concili. Les informacions que no arribaven per la premsa normal, ells les aconseguia mitjançant una mena de corresponsals que tenia a Roma, que el trucaven o li enviaven cartes o teletips, i a partir d'aquestes informacions ell feia una mena de circunstils amb una xarxa de gent que distribuïa aquestes revistes per tota Catalunya. Van fer milers de còpies, no? Llavors, a partir d'aquí, també com la seva família tenia molt bones relacions amb l'Església, i ell mateix estava en el seminari i tocava el tema aquest, sobretot dels focs de camp, va veure que hi havia aquesta necessitat de fer els cançoners, i a partir d'aquí, doncs, va crear una petita indústria que, bueno, va anar creixent, i que va desembocar amb la creació del segell discogràfic Els Quatre Vents. que en un principi es va dedicar exclusivament a l'edició de discos del grup de folk, però també va simultanejar-ho amb l'edició d'altres discos, per exemple, d'Espirituals Negres i d'altres grups. I més endavant, quan es va dissoldre el grup de folk, es va centrar en el que es va anomenar la música progressiva, que va ser, diguem-ne, el primer moviment de rock que va existir a Catalunya i que amb el temps doncs, donaria pas a la Ona Laietana, a l'àmbit de la Sala Celeste, això ja estem parlant de finals dels anys 70, i més endavant, ja cap als 80 i pico, doncs ja donaria lloc al rock català amb l'explosió del Sopa de Cabra, els Pets, Sau i companyia. Vull dir que tot aquest moviment té el seu origen allà. I per una altra banda, el que no és la banda del rock, també la banda del folk va anar derivant i va anar evolucionant fins a que també a finals dels 80 es va constituir el Festival Tradicionarius, que encara dura. Aquest any arriba la seva 30a edició.
Certament, certament. Del que era el grup, però, una de les coses que m'ha sorprès del llibre és que vostè ens explica que ha tingut dificultat per fer una única llista. Vostè al final ha fet una llista de 27 persones, però que gairebé cadascú li deia una llista diferent. Alguns incluïen amb uns, doncs faltaven d'altres. Era complex, era un grup, per tant, poc homogeni en aquest sentit.
Evidentment, del tot heterogeni, volia dir, no? A més, també amb una dinàmica força anàrquica, no? Però, o sigui, no he trobat cap llista definitiva on digués el grup de folk érem tants. Hi ha uns que diuen que eren 20 i pico, uns altres que eren 30, uns altres que no concreten, i llavors jo, doncs clar, m'ha tocat fer una llista i he decidit que van ser 27, ni 26 ni 25, que van ser 27. Segurament m'equivoco, però havia de deixar-ho un número rodó, i ha sigut aquest. D'aquests 27 hi ha 4 que ja, malauradament, ja no ens acompanyen, que són els dos germans Boix, el Xesco i el Joan Boix, després l'Ovidi Montllor i després l'editor Michael Vaplana.
Que justament, ara que parlava dels germans Boix, Xesco Boix, i tant ell com el seu germà, com també l'Eduard Estivill, van fer uns viatges previs a Estats Units que van ser claus també pel naixement del grup i pel repertori del grup.
Sí. Ells tres van ser, efectivament, els que van anar ja per viatges d'estudis a mitjans dels anys 60 als Estats Units i, bueno, es van submergir en aquest moviment del folk nord-americà. Van conèixer aquells artistes, el Bob Dylan, la Joan Baez, el Peter Paul and Mary, el Tom Paxton i companyia, i van tornar aquí a casa carregats de discos, carregats també, diguem-ne, havent après a tocar la guitarra, amb les tècniques típiques d'allà, i van començar a difondre, bueno, ja traduir aquestes cançons i a difondre-les, efectivament, però sense aquests viatges, diguem-ne, exploradors, diguem-ne, exploratius, no hauria sigut el mateix, ni molt menys.
I després, altres persones que han format part del grup de folk i que van formar-hi part en aquell moment i que després van fer tota una carrera, tindríem, per exemple, Pi de la Serra, Maria del Mar Bonet, que molta gent no ho sap, que Maria del Mar Bonet també en va formar part, Ovidi Montllor, Jaume Sisa, quin paper van tenir aquests noms que després hem conegut per les seves carreres pròpies, no?
Bueno, el Pi de la Serra no en va formar part, encara que va ser molt amic seu, però el Pi de la Serra era dels 16 jutges, llavors la Maria del Mar Bonet és l'única persona que va compatibilitzar la militància amb els 16 jutges i el grup de folk, és l'única que va estar en els dos llocs alhora, i després també, tu ho has dit, dos persones molt significatives, que són el Sisa i l'Ovidi Montllor, dos persones que són absolutament contraposades, però que van trobar-se en aquell grup, i aquesta precisament és una mostra de la pluridisciplinaritat del grup de folk, on hi cabia tothom, vull dir, un cantautor així, diguem-ne, galàctic, com el Sisa, amb les seves històries, i un altre cantautor molt més compromès, molt més militant, en el sentit social i polític, com és l'Ovidi. Sí, i aquí queda clar, vull dir, que hi cabia tothom, hi cabia tothom.
Escoltem una altra de les cançons, que jo diria d'aquelles més emblemàtiques, d'aquelles que no es poden desvincular del grup de folk. És aquella del Bob Dylan, del Dos Serem. Escolta-ho en el vent.
Per quants carrers l'home haurà de passar abans que se'l vulgui escoltar? Digue'm quants mars li caldrà travessar abans de poder descansar. Fins quan les bombes hauran d'esclatar, abans de que no en quedi cap. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins el vent. Quants cops haurà l'home de mirar amunt per tal de poder veure el cel? Quantes orelles haurà de tenir abans de sentir plorar el món? Quantes morts veurà el seu entorn per saber que mort massa gent? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins el vent. Fins quan una roca podrà resistir abans que se l'endugui el mar? Quant temps un poble haurà de patir per manca de llibertat? Fins quan seguirà l'home girant el cap per tal de no veure-hi clar? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins el vent. Escolta la resposta dins el vent.
Blowing in the Wind, la 14a millor cançó de tots els temps, segons la revista Rolling Stone, i que va arribar aquí aquells anys de la veu dels grups de folk, en aquest cas del Ramon, del germà de la Consol Casa Joan, del Ramon Casa Joan, sí, sí. En aquest cas. Com podríem definir l'estil musical de... Aquí hi havia també heterogeneïtat, no?
Sí, evidentment, no es pot parlar d'un estil musical del grup de folk, perquè ja t'ho dic, hi havia en principi tres o quatre tendències diferents, tendències estilístiques, no? Aquest folk dels Estats Units, aquest folk anglosaxó, després també la cançó tradicional catalana, representada, per exemple, per les Pometes, o el Roseta d'Olivella. També hi havia part de cançó d'autor, sobretot representada per la Maria de la Mar Bonet o per l'Ovidi Montllor. Després també hi havia cançó, diguem-ne, cançó tradicional, però també d'autoria pròpia, com la que faria el Joan Marnella, amb lletres del Joan Soler Amigó. I després també hi havia un apartat molt important, que era el de músiques del món, amb cançons que venien d'Israel, doncs, que venien de l'Àfrica, o també que venien moltes de Sud-amèrica, dels cantautors sud-americans, també.
Certament. I les divergències amb els 16 jutges, com van venir i una mica quin tipus de relació va generar entre ells, entre els 16 jutges i el grup de folk?
No hi havia massa bona relació. Llevat de l'excepció de la Maria del Mar Bonet, que va militar en tots els grups, sí, hi havia fortes diferències. La primera, generacional. Els 16 jutges eren gent més gran i el grup de folk eren més joves, diguem-ne, no? Però també, estilísticament, els 16 jutges militaven en el camp de la cançó, bueno, copiaven la cançó francesa i copiaven també aquest estil de cançó que reflexava la vida quotidiana. I per la seva banda, el grup de folk, doncs, no, imitava més el folk nord-americà i practicava també una cançó, diguem-ne, reivindicativa. El que sí val a dir és que els que van obrir el camí van ser... perdó. Els que van obrir el camí va ser, sobretot en el camp de reivindicar la cançó expressada en català, va ser els 16 jutges, van ser els primers. I el grup de folk es van trobar aquest camí fet, no? Però llavors, clar, com que ja estava aquest camí fet, vull dir, el que es tractava era d'experimentar amb altres històries, i això és el que va fer el grup de folk. Però, en el fons, bueno, si ara et trobes amb gent dels 16 jutges i del grup de folk, diran que tots eren molt amics, molt amics, molt amics, evidentment.
Però en aquell moment costava una mica més, sí, aquesta relació.
Van haver-hi inclús moments tensos.
Escoltem una de les altres cançons, també diríem, mítiques i inseparables d'aquest grup. És aquell No serem moguts, que tinc entès que es va interpretar abans de gravar-lo en directe a la Diagonal, cantant en una manifestació.
Bueno, sí, això era el Xesco Boix, que era molt... molt eixau palante, diguem-ne, que doncs, agafava la guitarra i es posava al davant de les manifestacions que hi havia allà a la Diagonal, a la zona universitària, el que li deien les pedralbades, no? I començava a cantar la cançó i feia que tothom la cantés, i mentrestant la policia carregant, no? El van detenir per això.
Escoltem, doncs, aquesta cançó.
Ara cantarem un espiritual negre que es va revitalitzar cap als anys 1930 pel sindicat de camperols del sud, Nord-Amèrica. És la cançó que es diu No serem moguts.
Tots junts,
no serem
moguts. Del nord i el sud, tots junts,
no serem moguts.
Serem moguts, un cant espiritual negre, però que es va convertir en un himne sindical, gairebé.
Sí, efectivament, estat... sí.
I que aquí escoltàvem la veu de Xesco Boix, liderava el cant, sí. Evidentment, molt acompanyat de tothom que interpretava,
sí,
que l'acompanyava.
Sí, una cançó molt, molt participativa.
Certament,
sí.
Certament. Els projectes, els productes d'aquest grup, la tasca, a part d'aquestes trobades, es va anar concretant amb cançoners, amb discos i amb festivals. Podem dir que serien una mica els tres productes del grup?
Sí, sí, el grup de folk deien, ells mateixos ho deien, que no feien concerts, deien que feien festivals. I deien festivals precisament amb això que ja he comentat, no? Que eren actuacions absolutament participatives, actuacions, a més, que no tenien, diguem-ne, un repertori fixat, un ordre del dia, sinó que la cosa anava com anava sortint, no? Començava a cantar un, s'apuntava un altre, després passaven uns pel darrere seu a l'escenari fent el tonto, vull dir, mai sabies com començava una cançó, però no sabies mai com acabava. I sobretot també destacar l'aspecte aquest participatiu de cridar la gent, d'esperonar la gent a cantar o ballar amb ells, sí, sí.
Tots aquests festivals que van anar fent, no en dèiem concerts, festivals que van anar fent a les parròquies, a les facultats, a diferents espais, un va ser realment molt, molt important, que va ser el Festival del Parc de la Ciutadella. Això va ser el 23 de maig de 1968. Per què va ser tan important aquest festival?
Bé, bàsicament perquè va ser el primer festival que es va fer sota la dictadura, el primer festival que es va fer a l'aire lliure. El primer festival massiu, va plegar cinc, bueno, segons, ja vull dir, no, ningú està d'acord amb les dates, però amb les xifres, però vull dir, es pot parlar de 5, 6, 7.000, 8.000 persones que es van aplegar en un únic festival a l'aire lliure que va tenir lloc a l'esplanada del Far de la Ciutadella, d'un festival que va durar tot el dia, des de les 10 del matí fins a les ben bé les 8 de la tarda, amb una parada per l'hora de dinar i amb diversos escenaris. Va ser un... Jo no vaig ser, era massa petit, però sí que per tots els testimonis que he recollit sé que va ser una experiència inoblidable per qui va assistir.
Escoltem una altra de les cançons, que també en aquest cas va ser una cançó traduïda de Nord-Amèrica, però que en aquest cas es va traduir al castellà, Preserven el Parque.
Que lindo el Parque Elysian, que lindo el Parque Elysian, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo el Parque Elysian.
Me gusta el Parque Elysian,
me gusta el Parque Elysian. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el Parque Elysian.
El aire es libre, amigo.
El aire es libre, amigo.
El aire, el aire, el aire, el aire, el aire es libre, amigo.
No queremos pisos en el parque.
No queremos pisos en el parque.
No queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos pisos en el parque.
Queremos el césped bien verde.
Queremos el césped bien verde.
Queremos, 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 queremos el césped bien verde.
El parque es suyo y es mío.
El parque es suyo y es mío.
El parque, el parque, el parque, el parque, el parque es suyo y es mío.
Los niños necesitan el parque.
Los niños necesitan el parque.
Los niños, los niños, los niños, los niños, los niños necesitan el parque.
No pasarán las excavadoras.
No pasarán las excavadoras.
No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán las excavadoras.
Queremos más parques en suburbios.
Queremos más parques en suburbios.
Queremos, 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 queremos más parques en suburbios.
Una cançó, ara ens deia, senyor Riera, que en realitat era originàriament en castellà.
Sí, 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 efectivament. La van fer a propòsit d'un parc que hi havia a la ciutat de Los Angeles que freqüentaven els emigrants mexicans, i era un parc que volien destruir per construir edificis, i llavors van fer aquesta cançó per reivindicar l'existència del parc i la convivència d'aquesta població mexicana.
I això es va acabar el 28 de setembre de 1968, el grup de folk, amb vostè posa aquesta data com a final, com a últim festival. Per què va acabar tan aviat, un any i mig tot just?
Sí, mira, de la mateixa manera que el grup de folk va sortir del no-res, doncs també estava condemnat a acabar, vull dir, convertit en no-res, no? Bueno, en primer lloc també hi havia un tema molt important, que en aquella època es feia la mili, i molts músics, molts membres del grup de folk, arribat a aquella data, més o menys cap a l'estiu del 68, els hi va tocar marxar a fer la mili, i molts d'ells, com que estaven fitxats, els hi va tocar anar a Ceuta, Melilla, al Sàhara Espanyol, bueno, llocs, en fi, vull dir, llocs molt exòtics, diguem-ne, no?, per dir-ho bé. Llavors, a part d'això, doncs, hi havia una sèrie de músics que ja tenien més definit el seu futur cap al rock, altres més definit el seu futur cap al folk, altres més definits el seu futur cap a la cançó, i ja no coincidíem. Després també hi havia una altra diferència, que és que uns volien continuar per la línia amateur, diguem-ne, de fer això com un hobby, i uns altres no, altres volien viure d'això i professionalitzar-se en la música, no? Llavors, vull dir, no, la convivència va arribar un moment que va ser impossible, no? Però el trencament va ser absolutament pacífic, i fins i tot podríem dir festiu. Cadascú va continuar fent la seva feina, molts es van retirar a altres feines, vull dir, com la medicina, com la poesia, l'edició de llibres, i bueno, tots van continuar tan contents que uns anys després es van tornar a trobar.
A l'estiu del 1998 hi ha un retrobament, 30 anys més tard de l'últim d'aquesta etapa. Hi ha hagut altres retrobaments, hi ha hagut el Tradicionarius, que també és un fill, podem dir, de tot aquest moviment. Si hagués de resumir allò amb un titular, amb una frase, quina ha estat l'herència del grup de folk o l'aportació a la música catalana del grup de folk, què diria? Com ho sintetitzaria?
Bueno, amb una paraula és ben bé, bueno, una frase és ben bé difícil, però diríem que doncs, ha sigut la pervivència de l'esperit de la música viva, de la música espontània, de la música participativa, no? I, evidentment, això s'ha vist aquests últims anys, doncs, en la reaparició del grup de folk, van fer dos discos, i després han fet alguna coseta més, però bàsicament dos discos a principis de la dècada, bueno, dels 2000, i amb uns recitals, amb uns concerts per tot Catalunya, massius, amb moltíssima gent, on s'aplegaven tres generacions de públic, no? Els nets, els pares i les avis, tots cantant les mateixes cançons. Això va ser molt, molt bonic, i això demostra, doncs, que les cançons continuen vives en l'esperit i en els repertoris de tothom.
Certament. 18 mesos que van deixar aquesta empremta inesborrable que hem compartit avui amb Ferran Riera Vives, periodista i autor d'aquest llibre, que en el qual tota aquesta informació que hem comentat, doncs, podreu aprofundir, podreu entrar a dins de tota la història d'aquest grup de folk. El llibre es diu El grup de folk, crònica d'un esclat, un llibre de Cusatània, editat per Cusatània. Moltes gràcies, senyor Riera. Quasi que per acabar, res millor que una ronda de vi, un brindis per aquest grup, li sembla?
Sí, la cançó del Joan Soler Amigó i el Jaume Arnella.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, i acabem amb aquestes rondes de vi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i sobretot no només llegiu el llibre, sinó canteu-lo.
Canteu-lo. Doncs amb aquesta recomanació acabem.
Bé, fem. Que aquesta ronda la pago jo, vale? Ai, la, la. La mar, encomana les penes, no vagis a la mar, les aigües en van plenes. Vora, vora del port, hi ha una vella taverna, vora, vora del port, un bar de mala mort. Ai, la, 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 la. Bota de rom i una altra d'aiguardent, una bota de rom i molta olor de gent. No siguis sol a veure, ni sol a rumiar, no siguis sol a veure, que el vent condemnarà. Ai, la, 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 la.
companys i companyes. El segon anirà pels que els han crescut banyes. I el tercer, libació, a la salut dels pobres. No és amb mala intenció deixar el burget les sobres.
Ai, la,
atents, 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 amics, encara. El següent cop de vi, beneirem la mare, que tots ens va parir. La copa que fa cinc, pel gran Pare Noé. La copa que fa sis, pel diable de cafè.
Ai, la, la.
Serà buit, malairem l'infern. La copa que fa buit, no sé qui deixarem. I el got de comiat, el cantarem tots junts. El got de comiat, un requiem pels difunts.
Ai, ai, ai.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.